Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julvé. La vicepresidenta del govern espanyol, líder de Sumar, Yolanda Díaz, es reunirà avui amb Pedro Sánchez per encarar el futur de la legislatura després que finalment el president del govern espanyol hagi decidit no dimitir. En una atenció als mitjans, Yolanda Díaz també ha carregat contra el Partit Popular perquè assegura que actua difamant a l'adversari.
Des del primer minuto han tratado al gobierno de coalición progresista como ilegítimo. Y como siempre he dicho, el 23 de julio las personas votaron bien. Señor Feijóo, deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas. Señor Feijóo, respete este país.
Díaz també s'ha mostrat partidària d'aplicar algunes reformes com la del Poder Judicial a fi que es pugui renovar el Consell General sense necessitat d'arribar a un acord amb el Partit Popular. Per cert, la compareixença d'urgència de Núñez Feijóo per valorar aquest anunci de Pedro Sánchez està prevista per d'aquí només uns minuts, a partir de 2:15. N'estarem molt pendents. Qui també ha reaccionat és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha criticat Sánchez perquè pensa que és una frivolitat haver mantingut durant 5 dies la incògnita sobre quina seria la seva decisió i acabar fent una compareixença, diu, sense cap proposta per combatre a Vox.
S'ha jugat amb els sentiments de les persones. S'ha jugat amb l'empatia de totes les persones que estan patint a la persecució per part de l'extrema dreta. Hem vist, doncs, una cortina de fum, un acte electoral durant 5 dies, que ha acabat amb una performance en forma de sermó, un gest personalista, sense cap proposta concreta per combatre aquesta ultradreta.
Aragonès també ha criticat que el PSOE hagi mirat cap a una altra banda quan l'extrema dreta ha fet servir mètodes, diu, il·lícits per perseguir l'independentisme. Doncs molt pendents, com dèiem, a la resta de reaccions que vagin sorgint al llarg del migdia. Mentrestant, avancem amb més qüestions. Només hi ha 2 municipis a tot Catalunya on no hi ha amiant a cap teulada. Així ho recull el mapa del cens de cobertes en fibrociment de Catalunya que ha presentat avui la Generalitat. En té més detalls en Pau Massip. Pau, bon dia.
Bon dia. Els 2 municipis lliures d'amiant a les seves cobertes són Renau, el Tarragonès i Caldes d'Estrac, al Maresme. Però com avisa la vicepresidenta Laura Vilagrà,
que no ho haguem detectat en aquests 2 municipis en les cobertes no vol dir que no n'hi haguin en baixants, en canonades o en interior de cases. Però, en tot cas, això vol dir que en el conjunt de Catalunya hi ha 122.460 cobertes amb fibrociment, que suposen una superfície agregada de 40 quilòmetres quadrats.
Aquesta és una de les principals conclusions del cens de teulades amb fibrociment que ha fet l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un projecte que el govern afirma que és pioner, que ha fet servir tecnologia molt avançada i que ha de servir per eliminar, abans del 2032, tot l'amiant present a les construccions del país.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. Condemnat a 3 anys i mig de presó, l'home de Cambrils, que va intentar matar la parella sentimental de la seva exdona, uns fets que remunten a l'any 2022. Inicialment, la fiscalia li demanava 9 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, ja que l'acusat va propinar-li una punyalada a l'abdomen perquè no tolerava la nova relació de la seva exdona. Aquest dilluns, l'advocat defensor ha arribat a un acord amb el Ministeri Públic i ha acordat, com dèiem, rebaixar aquesta pena de presó. El condemnat es troba en presó preventiva des del novembre del 2022. A més, les parts han mantingut la indemnització de 7.700 euros per la víctima que ja hauria rebut. I abans dels esports, un home ha resultat ferit greu per arma blanca durant una baralla aquesta matinada a Tortosa. Els fets van passar a la sortida d'un pub d'aquesta localitat. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el SEM ja tenia la víctima, que havia rebut diverses ferides amb arma blanca. El jove va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on ha estat intervingut d'urgència. La 1:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns en bàsquet. Després de la dura derrota d'ahir contra l'Andorra, el Barça viatja aquest migdia cap a Grècia per jugar demà el tercer partit contra l'Olympiacos. Els de Roger Grimau han de guanyar almenys un partit dels 2 que disputen aquesta setmana a Grècia. Ara mateix l'eliminatòria de quarts de final està empatada a 1. El primer dels 2 duels contra l'Olympiacos és demà a 9:15 del vespre. I entenc, Rafa Nadal busca avui el bitllet per 8ens de final dels Masters 1000 de Madrid contra contra l'argentí Pedro Cachin, el manacorí afronta el partit amb molt bones sensacions després de derrotar Àlex de Minyora a la segona ronda en dos sets. Cachin, número 91 de l'ATP, és a priori un rival assequible, ja que abans de trepitjar a Madrid encadenava 15 derrotes consecutives i no guanyava un partit des de l'octubre de l'any passat. La informació esportiva, això és tot per ara. Abans de marxar, els hem d'explicar però una notícia d'última hora. La Generalitat denega l'ERTO que havia demanat Freixanet perquè considera que no hi ha motius de causa major. Tal com avançava el periòdico, el govern recorda el celler que fa 3 anys que el país pateix aquesta situació de sequera. Això sí, la Generalitat deixa la porta oberta a acceptar un expedient temporal d'ocupació per altres motius, com podrien ser circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives o també productives. L'ERTO, plantejat per Freixanet, preveia afectar, recordem-ho, uns 600 treballadors i els sindicats s'hi oposaven frontalment. Doncs amb aquesta notícia d'última hora acabem. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, a les 2 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Vinga, va, 7 minuts que ha passat de la 1 del migdia. Aquesta hora que parlem de videojocs i ho fem amb un expert com ell, que ens acompanya cada setmana, cada dilluns, de fet. Joan Cebrián, què tal? Com estàs?
Què tal, Joan? Doncs la veritat és que molt bé. Matí molt intens.
Déu-n'hi-do.
I, de fet, t'anava a preguntar per ressaca de Sant Jordi, però...
No, no, ressaca d'avui.
Clar, la cosa és... Com teniu la ressaca amb el Pedro Sánchez? Amb el que ha passat?
Ja està, ara van els líders polítics apareixent a fer declaracions, estem esperant una declaració de Núñez Feijóo que apareixerà cap a... Em sembla que està previst cap a 2:15 del migdia, una cosa així. Els partits catalans que també han de dir les seves, suposo que ja per la tarda faran les compareixences. En fi, dia de compareixença política.
Molt intens. De fet, molt intens fins al punt que estava fent un cafè amb un amic portuguès i haver de fer tot el paral·lelisme del que va passar a Portugal amb el que està passant ara.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, ho explicàvem l'altre dia, també.
Però jo no sé si et passa que quan tens un dia molt especial, no parlo d'aquest, perquè no vull entrar en política avui, un altre dia potser entrem, que és com que el món s'atura i ja després, ja l'endemà o aleshores, ja tornes a la realitat.
Sí, 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 això passa. De fet, està passant gairebé cada dia.
Vale, doncs passa gairebé cada dia, però també passa en aquesta secció.
Clar.
Va passar amb Sant Jordi.
Evidentment, va passar amb Sant Jordi.
Sí, ens sí, agraden sí. Els videojocs, etcètera.
Ai, sí, per cert, que Joan Cebrián va passar per l'estand de Ràdio Estel.
Correcte, molt bon estand.
Passa a saludar-nos.
A mi em pregunten el millor estand.
Ara.
I va ser el de Ràdio Estel.
Evidentment.
Ni Cadena Ser, ni...
No. Quina ha de ser? El nostre.
La ara. Nostra. Però això ja va passar al passat. Així que toca tornar a l'actualitat. I ho farem amb un dels videojocs més esperats, atenció, dels últims anys.
Música contundent, eh?
Sí, la veritat és que contundent també encaixa amb el dia que estem avui.
Escolta, ens has dit un dels videojocs més esperats, però no ens has dit el nom.
No et vull dir el nom, perquè abans et vull posar en una situació. Tu has anat algun cop a alguna premiere d'alguna pel·lícula? Vale. Com ha sigut, en general?
A mi m'encanta.
Vale. Doncs tu imagina la situació de la premiere. Que en lloc... Però, en lloc de fer-la en un cinema, i tu estàs veient la pel·lícula d'estrena, sinó que en primer lloc, ja la fas en línia.
Sí.
I que la premiere, en lloc de ser un acte privat, on veus la pel·lícula sencera, només veus una part.
Ai, no.
I comences a corregir errors. Que si falla el record, que si falla el diàleg, la interpretació aquí podria ser millorable. Tu et posen en aquesta situació i què en pensaries?
No, no, jo prefereixo la... Si ens referim a pel·lícules, em refereixo a la premiere normal, que és veure la pel·lícula, després poder-la comentar amb els seus protagonistes i amb els directors, en fi.
Vale. Tu prefereixes les premieres de les pel·lícules normals. Sí. Però, com estem a l'hora del videojoc, nosaltres preferim el que t'acabo d'esmentar, perquè això és el que va passar el passat 18 d'abril, que per part d'una empresa petita que es diu Supergiant Games. Va agafar, va endur un directe, a través de les xarxes de les plataformes, Twitch, YouTube, etc.
Sí?
I va posar el seu director general i el seu director creatiu com a testers, que, per qui no ho sàpiga, són les figures que els hi paguen literalment per provar un videojoc i detectar errors.
Val.
Llavors, què van fer? Jugar la segona part del videojoc, ara sí, que t'he comentat, dels més esperats dels últims anys. Hades.
Així que Hades, com el déu grec, ja senties passes per aquí, de què deu anar això?
Doncs precisament del que tu comentes. Gira al voltant de la mitologia grega i Hades és un videojoc roguelite creat per Supergiant Games el 2020 que consisteix en el fet que ets Ens Agreu, príncep de l'inframont i fill d'Hades. I estàs fart del teu destí. Sempre és el mateix. L'Hades fent gestions com a rei de l'inframont, i això és literalment perquè és molt divertit, perquè està representat a una taula enorme com fent gestions de papers, com si fos funcionari o com si fos oficinista. I llavors tu no estàs fart de ser el príncep i haver d'avorrir-te fent que el regne estigui més cuidat visualment. Va. És com que aquí sí que la mort pesa, perquè sí que hi ha una vida posterior que no estimula res.
Escolta, Joan, has comentat una paraula que m'ha descol·locat una mica, de fet me l'he apuntat, eh? Roguelite. Què vol dir això?
Hem comentat que Ens Agreu està fart de viure sempre el mateix, doncs la gràcia dels videojocs roguelike o roguelite, atenció, que són dos conceptes diferents, és que mai són el mateix.
Ah?
Aquests termes neixen a partir del videojoc Rock, publicat el 1980 per Epix. Què passava amb aquest videojoc? Que els mapes, que són masmorres, es creaven aleatòriament. I si tu mories, tornaves a començar.
Una mica frustrant, això, no? Hades és així?
Hades és exactament això. Tu, quan mors a l'Hades, veus com Ens Agreu, surt d'una piscina de sang i tens a diferents personatges que s'estan fotent-se de tu, donant ànims perquè aconsegueixes escapar de l'inframont i més. Però si et fixes, sota el concepte roguelite, t'he dit un altre, roguelike.
Sí.
D'acord? Llavors, el primer, roguelike, que és el que hem dit. Tu mors i tornes a començar.
Val.
Però sense cap millora ni històries. Tal qual.
Val.
En canvi, al roguelite, la diferència és que tu sí pots guardar el progrés del teu personatge o de les armes que facis servir. O Val. Sigui que, sent un repte molt gran, té una corba d'aprenentatge molt més accessible, que és el cas de l'Hades.
Aleshores, recapitulem, eh? És tota l'estona el mateix, però sense saber quin camí et trobaràs al davant, exactament.
És exactament això. Llavors, Val. Té moltes exigències per als jugadors mecànicament, pel que fa tenim un mínim d'habilitat, però el resultat és molt gratificant. Llavors, per posar un exemple, és com editar un vídeo, d'acord? Tu estàs editant un vídeo, exigeix moltíssim sacrifici, però tu quan el veus publicat et genera una gran gratificació. Llavors, què passa? Que el que pot passar és que tot això són qüestions purament personals, perquè al final un videojoc com aquest, tota l'estona el mateix, ho estem parlant. Ui, si és tota l'estona la mateixa mecànica, pot arribar a avorrir? Això no pot ser repetitiu? Sí, però hi ha gent que gaudeix. I el fet de ser repetitiu no fa que sigui pitjor videojoc. Perquè, per exemple, l'Hades al complet són unes 80 hores. I després, hi ha casos com, per exemple, un servidor, que en fer la història principal ja en tenim suficient, que són unes 25 hores. I és tota l'estona la mateixa mecànica. I sortim d'una font i ens anem a pagar amb esmorres i intentem sortir de l'inframont.
Vinga.
Però això que comentes de la... que hem comentat de la repetitivitat,
sí,
va molt bé. Perquè malgrat que aquest pot ser un factor de motiu de pes, de dir, escolta, això per ser tota l'estona mateix, entre cometes, no acaba de convèncer. Doncs el que va fer Supergiant, tenint aquest repte al davant, és representar què significa l'excel·lència dins d'aquest gènere. Abans t'he dit que és un dels videojocs millor valorats dels últims anys i t'acabo de comentar que representa l'excel·lència. Et fas una idea per on puc tirar?
I em suposo, Joan, que perquè és còmode de jugar, tot i ser l'estona, entre moltes cometes, el mateix, no?
No vas mal encaminat. Estàs aprenent. Se nota. M'agrada que aprenguis en aquesta secció.
Poc a poc. Poc a
tens
poc.
Armes i habilitats diferents. Mm. Comencem per les armes. Una espasa, una llança, un escut, arc i fletxes, guants de boxa...
Ah.
I per què no? I una pistola.
Va genial, els guants de boxa per fer arc.
Sí, tothom sap que és el més còmode del món. I una pistola també a la mitologia grega. També, tothom en sabia que ja estaven creades en aquella època. Però quan superes per primer cop el recorregut, ja vas desbloquejant aquests objectes que aconsegueixes i també diferents aspectes, que els aspectes també molen moltíssim perquè al final et donen diferents característiques. Llavors, amb això t'acabo de donar una pista, però no et revelaré tot.
Per què?
Perquè t'he parlat d'habilitats de l'inframont, temàtica que es basa en la mitologia grega. Llavors, aquí hi ha una qüestió molt important, Joan, i és que les habilitats te les donen els déus de l'Olimp.
Déu-n'hi-do.
Cada cop que vols fer el recorregut, se t'apareixen.
Mm-hmm.
I llavors tu has de triar. Has d'optimitzar les teves habilitats en funció de l'arma que tens i de l'estil de joc amb el qual et sents més còmode.
Val, aleshores una pregunta, eh? Interactues tu amb aquests déus o no?
Sí, i de fet aquest és un altre aspecte molt important d'aquest videojoc. Hades és un videojoc d'un jugador. I la mecànica, com hem dit, és la mateixa. Mm-hmm. Tornar, i tornar, i tornar. Llavors, es van preguntar a Supergiant, què en podem fer per evitar que sigui avorrit aquest videojoc? Doncs, a més de fer que el videojoc estigui estèticament bonic, amb una línia visual, hi ha característica que crida l'atenció i que és bona de veure, doncs, per exemple, Disney, Hèrcules.
Sí. Ah, sí.
Ens crida l'atenció visualment.
Sí, sí,
i ja
sí.
Coneixem la història d'Hèrcules, entre cometes. Doncs li van afegir un to còmic.
Ah.
Ens agreu, és divertit. I les seves interaccions amb Hades, per exemple, i la resta de personatges, també ho són. O sigui, el nivell és que tu pots agafar, i abans de començar el que diem com una run, que és l'aventura per passar-te el videojoc,
sí.
Tu pots acariciar fins i tot en Cerber.
Ep.
És molt divertit. Llavors, amb els déus passa exactament el mateix.
Mm-hmm.
Hades en sap que el seu fill vol marxar i li diu, bueno, tu fes el que vulguis perquè no podràs sortir de l'inframont. Però Hades el que fa és infravalorar els esforços del seu fill. Llavors, els déus de l'Olimp sempre estan donant ànims al seu nebot perquè ho aconsegueixi. Es pensen que ell vol anar a l'Olimp, a més, i li donen les habilitats com a l'Obahini.
Mm-hmm.
Rollo, té, aquí tens la teva habilitat i no li diguis al teu pare, però entre tu i jo. Trama familiar, ja ens coneixem.
Val, Joan, escolta'm, m'estàs parlant molt dels déus que hi apareixen en el joc, evidentment, joc de mitologia grega, per tant, normal que hi apareguin, però no m'estàs parlant gaire de la història. I em parlaves que Zagreu vol fugir, no?
Sí, correcte. O sigui, és exactament això, però veus que has agafat la base de la història?
Uh-huh.
Doncs repeteixo, això només és la base. I estem parlant d'un videojoc repetitiu.
Val.
Aquí està el factor diferencial. Perquè Supergiant, sabent que un roguelite és repetitiu per naturalesa, va saber posar la narrativa al centre de tot. Com? Doncs fent que ens agreu, al principi, vulgui fugir, només per ell mateix, perquè s'avorreix, però després que tot giri al voltant de la Persèfone. Què passa amb ella? Doncs recordem que és la seva mare, no la Nyx, que és la mare adoptiva. Ell vol convertir la Persèfone perquè torni a l'inframont. I ella està amagada de tothom. I l'objectiu és que, si torna, els déus de l'Olimp realment s'enfadaran. Perquè no s'estan ens agreu a l'Olimp, sinó que vol fer que la seva mare torni a l'inframont.
Val.
Per tant, hi ha una trama molt
interessant.
Ja marro.
Val, després d'haver-me explicat els motius pels quals està tan ben valorat, tot això es va traduir en premis o no?
Doncs la veritat és que sí. I anirem bastant ràpid. Millor videojoc d'acció independent als Game Awards del 2020, videojoc de l'any als Premis DICE, videojoc de l'any a la Game Developers Choice Awards i als Premis BAFTA, el mateix. Entre moltíssims més coneixements. Què et sembla?
Doncs que veient això entenc perquè hi ha tantes ganes d'una segona part. Com la plantegen, aquesta segona part, va?
Doncs aquí el repte és deixar de banda ens agreu, però mantenint que Hades sigui una qüestió d'afers familiars.
Good. Not good enough. We can but learn.
Ep, que per aquí apareix una veu femenina, eh?
Apareix una veu femenina, ara l'entendràs a la perfecció, i a més tirarem d'història i de mitologia. serà dia d'aprendre molt avui. Ens oblidem d'en Zagreu, d'acord? Uh-huh. Però no de l'inframont, perquè Supergiant Games ha confirmat que Hades 2 anirà sobre la història de la Melinou, la germana d'en Zagreu.
Val, aquest personatge apareix al primer Hades o no?
No, la veritat és que no.
Val, per tant, quina és la clau per desenvolupar un segon joc?
Doncs el que et deia, d'aprendre avui. Doncs ara l'hora del videojoc deixa de ser l'hora del videojoc, agafem els llibres d'història i ens posem a revisar. Això ja no és una secció de videojocs, això s'acaba de convertir en Lazos de Sangre. La Melinou és la germana d'en Zagreu.
Sí.
Ara, que amb la gran activitat sexual que hi havia a l'Olimp, la pregunta és, filla d'Hades i de la Persèfone també, o només per part de mare o per part de pare?
Va, dona la resposta que t'estàs morint de ganes ara, eh?
Doncs recordem que la Melinou és la filla de la Persèfone i també d'en Zeus, perquè el pare de tots els déus no en tenia prou en fer coses molt macabres, que també havia de disfressar-se d'Hades per poder mantenir una relació amb la Persèfone. Llavors, salta la sorpresa a l'Olimp, no se podia saber, llavors, explicat el context, cal destacar que en Zagreu és un déu generalment i a Hades així és considerat. Hi ha versions de la mitologia grega en què Zagreu no és considerat un déu. Per tant, aquest matís és important. Llavors, la Melinou també és una deessa, però de les ofrenes als morts. Tot gira al voltant de la mort, tot gira al voltant de l'inframón. Quina és la trama argumental en aquest cas? Que l'Hades ha sigut desterrat dels seus dominis infernals i el tità Cronos és qui domina l'inframón. Què passa aquí? La Melinou va ser desterrada i la divinitat Hera se'n fa càrrec d'ella. La nostra estimada Melinou és educada per l'Hècate, que és una deessa que recordem que és la filla de Perseis i d'Astèria. Perseis era una ninfa, per tant aquí no tenim cap afer, però Astèria és filla del tità Zeus. Per tant, qui ha de posar ordre a l'Olimp i a l'inframont per l'arribada de Cronos? Doncs una descendent directa dels titans.
Déu-n'hi-do. Escolta, t'he de dir que la història me l'has venut molt bé, eh? Això sí. Et pregunto per les novetats d'aquest Hades 2.
Doncs pel que he vist i llegit, el canvi principal és que la Melinou, com és una deessa, li afegeixen encanteris perquè el personatge tingui més poder per venjar-se de Cronos i també qui alimenta la construcció dels objectes. Parlàvem abans de la construcció de les habilitats, el que podem dir com a builds en anglès. Llavors aquí és l'altra banda, no tant per les habilitats, sinó més per com tu pots personalitzar una eina que tu faràs servir. Va. Llavors, després de tot el que t'he explicat, tu creus que en tindries ganes de jugar?
Home, curiositat en tinc com a mínim.
Doncs agafa la història com a tal, però també la dedicació, perquè aquests videojocs tampoc s'entenen gens ni mica sense la dedicació de tots els usuaris.
¡Mamo! ¡GG! ¡No me lo puedo creer! Com el carnet de conducir. No hace falta
flipant, saber. Aquesta gent, eh?
Estan flipant perquè el que fa en Chuso Montero, que és a qui estem escoltant, té moltíssim mèrit. Té moltíssim mèrit, Joan. I llavors, tu pensa. T'estic dient, un joc sobre mitologia grega.
Sí.
Repetitiu. Com podem fer que una cosa sigui repetitiva? Doncs aquí és on entra la capacitat dels jugadors per transformar els conceptes que creen les desenvolupadores dels videojocs.
Val.
Perquè aquests videojocs són divertits perquè els crea un grup de persones molt enfocat que sap el que vol fer, però també els usuaris tenen la seva capacitat de resposta. Recordem les tres paraules màgiques. Quan un videojoc és dolent? Quan no és divertit.
Clar.
Llavors, aquí què passa? Que els jugadors, per no parar de jugar-lo, creen una nova experiència, un nou nivell. A tu t'estic plantejant tot això, què se't pot acudir de primeres?
No tinc ni idea, Joan.
Vale. Em sembla bé, em sembla lògic, coherent. Aquí, el més important és que a videojocs com Hades es representa molt bé la imaginació que podem arribar a tenir com a usuaris i, sobretot, el poder per tal de crear comunitat i per tal de crear una nova visió que sigui amable i divertida, i allargui la vida útil dels videojocs, perquè aquest també és un tema, els videojocs tenen una certa vida útil, gràcies a dos fenòmens, que són dues modalitats, les speedruns i les no-hits.
Les què?
Doncs ara anem per parts, perquè aquesta part és la del vocabulari gamer anglès, que no tenim adaptat al català ni al castellà del tot. Doncs anem per parts. La primera, l'speedrun. L'speedrun consisteix en passar-te un videojoc l'abans possible.
Val.
El qui guanya és qui s'ho passa abans.
Val.
Sense fer trampes, evidentment, ja partim d'aquesta base.
Uh-huh.
D'altra banda, les no-hits en el fet de no rebre ni un sol cop per part dels enemics per passar-te el joc.
Val. Cal dir que sona una mica tot complex, eh? Però ara que ja es va notar el pastís complet. Hades 2 s'estrena ja, de ja?
Asterisc. Asterisc.
Asterisc.
Aquí tenim asterisc.
Val.
Perquè Hades no és Pedro Sánchez. No et diu que sortirà en un moment i després que no.
Sabia,
i després
que resultaria ja.
Que sí, sí, sabia. Era el dia de colar-la.
Sí,
era
sí,
el dia
sí.
de colar-la. O sigui, el que realment va fer Supergiant Games és que ha apostat pel que coneixem com un early access. Uh-huh. És a dir, accés anticipat. Està planejat entre maig i juny per a tothom, perquè bàsicament es va anunciar que seria el segon semestre d'aquest any.
Uh-huh.
Que recordem, què és un early access? Un early access és una versió anticipada d'un videojoc que no està acabada al 100%, però els jugadors poden accedir per gaudir del contingut, i també és una eina molt útil per ajudar els creadors del videojoc per assenyalar errors.
Val, per tant, com ho comentes, Joan, entenc que aquesta estratègia no és nova.
Completament, és habitual, i de fet Supergiant Games la va fer servir el primer Hades.
Uh-huh.
Què guanyes amb aquesta estratègia? El que t'acabo de comentar, que tens el feedback de tots els usuaris, que a més, aquí hi ha un factor positiu, Joan, i és que si tu crees una comunitat molt volcada en un videojoc, tindràs una resposta positiva.
Uh-huh.
Això també, per exemple, amb la finançació dels videojocs.
Sí.
Tu crees una idea innovadora, tu crees un bon concepte. Doncs tothom t'està donant suport financer per tal que tu la portis a terme. També hi ha les seves contres, perquè això fa que els creadors de videojocs siguin, en certa part, arrendataris dels seus jugadors,
uh-huh.
que conceptualment sempre ho són. Però quan ja parlem de temes de finançador, de jugabilitat, d'errors, doncs t'ho fa encara més. Llavors, si generes moltes expectatives amb aquest early access, t'estàs assegurant vendes, això per començar,
uh-huh.
el que hem comentat dels errors, i també tens més marge per qualsevol imprevist i també per propostes, que això és molt important, perquè tu al final imagina't que estàs fent un videojoc i no se t'acudeix una mecànica que resulta ser molt bona a uh-huh. partir d'un usuari. Doncs gràcies a aquest tipus de proves, els early access, els testers, etc., obtens i complementes com el pastís i li poses la cirereta perquè sigui deliciós.
Val, mira, ara ens comentaves això de l'early access, que és tastejar el joc, tastar el joc. Has dit que ho podem provar, però com? On anem per provar-ho? Per la gent que no estem basats en la qüestió, va.
És molt senzill. Tu vas a Steam, que recordem que és la plataforma més gran de compra i venda de videojocs, et crees un compte, si no el tens, i si el tens, doncs, inicies la sessió.
Gratuït?
Molt senzill, gratuït,
val.
Gratuït. Si tu vols comprar videojocs allà dins, ja sí que pagues.
Val.
Però crear-te el compte no s'ha de pagar.
Uh-huh.
I a més que també a Steam hi ha una secció que és de videojocs gratuïts. Per tant, la corba d'accés es facilita dins de les possibilitats de cadascú.
Uh-huh.
I busques a les dues playtest.
Val.
Selecciones la part de sol·licitar accés i llavors, a partir d'aquí, ja és pura probabilitat. Els correus electrònics van per onades. Així que és una barreja de paciència i que tinguis la sort.
Doncs vinga, paciència i sort, i podràs testejar aquest joc que acabarà sortint, com ens deia en Joan, entre el maig i el juny. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Era un videojoc que tenia ganes, eh?
Ens vols fer algun avançament de la propera setmana o...
Propera setmana...
O que quedi una mica...
Propera setmana no, però jo només vull recordar que al final estem en època important.
Sí.
Ha sigut avui un dia important políticament.
Sí.
El 12 de maig tindrem eleccions.
Sí, senyor.
I hi ha una famosa pregunta, que no és només en aquest sector, sinó en qualsevol.
Mm-hmm.
L'esport és política? Els videojocs són política? Us faré un petit spoiler. Els videojocs també són política.
En parlarem de tot plegat les següents setmanes. Joan Cebrián, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, De dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, que ja som a dos quarts de dues. Encarem la recta final d'un programa com avui, d'un dia com avui. Mare de Déu, quin dia. Estem a l'espera de la compareixença d'Alberto Núñez Feijóo, que estava anunciada pràcticament per a aquesta hora. Han anat parlant alguns líders polítics. He vist que passava pels micròfons Aitor Esteban, del PNB, passava el president d'Astúries i passava també el president de la Junta de Galícia. Recordem que Núñez Feijóo ha fet aquesta reunió de màxima importància del Partit Popular dins la seu de Gènova. Quan acabi, doncs suposo que serà aquesta compareixença també important, un dia com avui, seguir la compareixença de Núñez Feijóo. Giró!
De mentre es passa tot això...
Mentre el món es mou fora política dels estudis de Ràdio Estel, exacte.
Nosaltres també ens movem, però ara ho farem a ritme de gegants. Sí?
Sí. Vinga. Què va ser-hi?
No, m'hagués encantat. Mira, t'anava a preguntar. Anem a posar en context. Ahir a Barcelona...
Una gentada?
Clar, home, 20.000 persones. Ahir a Barcelona es va celebrar la trobada nacional de gegants. Moltíssima gent. Una trobada que gairebé és històrica, gairebé bat rècords i és la trobada més gran de gegants a nivell mundial. No ho ha estat, però gairebé. Uh-huh. En total hi havia 20.000 persones, 600 gegants de 230 colles diferents. O sigui, bueno, com ho vas veure?
Una barbaritat.
Barbaritat, no?
Sí, sí, veies de lluny una mica la imatge i era espectacular veure tothom, clar, al costat dels gegants, baixets. I de cop criatures molt grans. Però clar, 600 criatures molt grans. Sí.
Et va agradar, passeig, no? Veure gent molt baixeta, no?
Jo... Vale, clar, de lluny jo pensava, mira, tots són com jo.
Perdona, però és de les trobades i dels esdeveniments culturals almenys preferits per mi, més enllà de la cultura i de la tradició, que evidentment també, sinó perquè estiguis on estiguis, encara que estiguis molt lluny, ho veus. I això és un plaer, perquè després amb concerts, si tens algú molt al davant, doncs no veus res en canvi.
És com els castells, també ho veus.
Sí, clar, exacte. Això està molt bé, la veritat. Llavors, com dèiem, ahir es va fer a Barcelona aquesta trobada nacional de gegants, però si ens remuntem una mica al passat, el 92, a Matadepera, hi va haver la segona trobada internacional de gegants, que aquesta va ser com la més històrica, la més gran, perquè va aconseguir reunir 652 gegants d'arreu del món. En aquest cas venien, doncs, per exemple, de països com Itàlia, Alemanya, Holanda, França, etc. Llavors, ahir a Barcelona van venir colles d'arreu de Catalunya, d'arreu del territori, també, per exemple, d'Aragó, i en aquest cas, com a curiositat, es va estrenar la primera geganta aranesa de tot el món.
Poca broma, eh?
La Jana.
La Jana?
Sí. Bravo per la Jana, va.
Bravo per la Jana.
Bravo. Super a favor.
I de moment, bravo per la Jana. Deia, estem pendents de la compareixença d'Alberto Núñez Feijóo. El senyal ja en directe.
Els periodistes que estan allà se'ls veu animats.
Sí. Una animació. Vaja, una animació. Tenim senyal, com deia, de la sala de premsa del Partit Popular, a l'espera que aparegui Núñez Feijóo en uns segons o molt pocs minuts, perquè els periodistes ja estan preparats, càmeres en mà, portàtils oberts, el faristol de moment buit, amb la bandera d'Espanya com sempre. I
tots mirant
signe...
cap al costat.
Exacte.
A veure si entra.
Esperant que entri Feijóo, vaja, que surti per la porta.
que sí. És a punt de sortir, em sembla, que ja estan fent fotografies, proves de so... És que no vull marxar, perquè si no, marxar, diré que... Ara que de seguida connectem.
Entreu de premsa, comprova, torna a sortir, ai, ai, ai...
Està a punt, està a punt. O sigui, segons, jo crec,
En aquest sentit, Pedro Sánchez ha estat puntual i directe.
Molt,
Algú,
molt puntual.
Us heu fixat si algú li ha obert la porta o l'ha obert ell, la porta de la Moncloa?
No, normalment sembla sempre...
Que s'obri sola.
Sí, sempre, sí. Sempre.
Però hi ha algú,
sempre,
no, allà darrere? Hi ha sí, algú home. Que fa... Ah. Perquè no és automàtica.
Vaja.
Oh, no ho sabem.
Des del Carrefour.
Bona pregunta, eh? Jo estic obsessionat, ja us ho diré, perquè m'encantaria trobar la persona, però crec que serà impossible. Però visc obsessionat per saber...
Amb qui?
Qui és...
Sí. Ai. En silenci, quina expectativa.
La persona que ha cridat des de Moncloa...
Ah, sí, el crit, eh?
El crit aquell. Ah.
El crit.
Sí, sí, sí.
Quan ha dit, voy a continuar...
Voy a continuar.
Era una dona, jo crec que...
Era una dona senyora, també.
Que senyorejava, vull dir, de vora als 50...
Si hagués estat un home, era el
si no
Puente,
era
Òscar Puente,
segur. Si no hi ha informacions que puc tenir aquesta hora, Maria Jesús Montero hi era per allà.
Ves.
Podria ser.
No crec que
heu fos ella. Heu comentat el tuit d'Òscar Puente, o no?
Sí,
sí
l'hem
sí,
comentat,
sí.
De fet...
Ha sortit a la tertúlia.
Es resumeix molt fàcilment. Crec que a la tertúlia no hem volgut tirar el tall, perquè era un context molt seriós, però...
El tenim, eh?
El tenim segur.
Òscar Puente ha tuitejat exactament això.
Sí!
Això és el que ha tuitejat.
Clar.
Amb una imatge de la Roca,
no
de l'actor aquell tan grandot calb, la Roca.
Que fa 2 metres per 4 metres, aquest home. Sí.
En fi, escolta'm, continuarem amb la girogleta, pendents de que en uns pocs segons tallem per escoltar, un moment, Núñez Feijóo.
Les coses del director.
Es fan, t'he de dir, però que es fan esperar, en general, Pedro Sánchez no, però els polítics és com...
Superpuntual, Pedro Sánchez.
Sí, però connectes la imatge en directe, veus que les càmeres estan clicant al botó, això vol dir que alguna cosa hi ha que els teus ulls no veuen, però que ha estat a punt de passar.
I també deixa'm dir que... Exacte, també deixa'm dir que normalment la política... sempre diem que la política catalana sol ser més suau o té un to més amable, com a mínim, que l'espanyol en general, Doncs fem el revés, també, perquè és veritat que al Congrés dels Diputats les sessions comencen sempre en punt, però en punt.
I aquí no tant. Aquí som més impuntuals.
Aquí no tant.
He de dir, però, m'aventuro dir que crec que tenen problemes de so, perquè és la segona vegada, ara fa pocs segons, veiem algun carregat del suposo del gabinet de premsa de Feijóo tornant a provar micròfon, sí. Que ja ho havia fet fa just uns minuts, així que potser ara...
I ara compareix ja també funciona. Fernando López, president de Múrcia, de la Comunitat Autònoma de Múrcia, que també està valorant una mica les paraules de Pedro Sánchez. Aniran sortint, jo crec, els
tothom.
Els mandataris regionals i autonòmics aniran sortint a valorar aquesta decisió de Sánchez. Nosaltres, però, a l'espera d'una decisió rellevant o d'unes paraules rellevants com les del cap de l'oposició, recordem que va guanyar les eleccions passades, Alberto Núñez Feijóo. Dèiem, periodistes preparats a la sala de premsa, tothom mirant cap a una porteta que es troba al fons a la dreta de la sala, perquè ens en fem una idea. Doncs bé, és a punt de sortir Núñez Feijóo per aquella borda, però encara...
A mi em crida l'atenció perquè s'havia anunciat que després, no? Molt aviat, després de la compareixença de Pedro Sánchez, sortiria Feijóo. Jo crec que s'esperava, no? Com...
Molta gent s'esperava avui...
La marxa...
La divisió.
Però, bueno, conforme ha anat el dia, no? Conforme el que estàvem veient i les coses que s'anaven comentant i etcètera, pareixia que anava, semblava que anava per aquí, però després ha dit que no, que jo continuo. Llavors han retrasat des del PP i han fet aquesta reunió de cúpula màxima. Uh-huh. Llavors, no sé, nos estaran redactant el discurs.
Bueno, també et dic que...
Precari, allà.
Teòricament, a primera hora del matí s'ha dit que Pedro Sánchez sortia a compareixer a les 12. Llavors, al cap d'una estona s'ha...
Dit a les 11.
Ha dit a les 11, s'ha adelantat. Sí. Llavors jo crec que això també ha fet veure una mica a tots els gabinets de premsa dels diferents partits polítics. Crec que tots tenien al cap que abans havia de ser més o menys abans de les 12. A la tarda la compareixença no era. Però, o sigui, sí. Ja no s'havia dit hora, però tothom tenia clar que havia de ser el mateix.
Es podia haver fet amb una mica de previsió. Escolta, si fa això, direm això. Si fa allò altre, direm allò altre.
Expliquem també que Pedro Sánchez el que ha fet a primeres hores del matí és anar a Zarzuela i comunicar-li al rei la seva decisió des de Zarzuela, però no han canviat en cap moment la seva agenda, perquè el rei havia d'anar a un acte militar a les 10 del matí i ha aparegut, escolta'm, com un clau, eh?
Ha estat ràpid, del matí, ha estat ràpid això.
I allà. Mm.
Sembla que no tenen
oye,
massa...
Oye, que me quedo.
No tenen massa cosa a dir-se. Saps que, a més enllà de lo bàsic, no es diuen massa cosa.
No es diuen massa cosa.
Jo crec que no es diuen massa cosa.
En èpoques passades s'havien dit més coses.
Més cosetes, si hi havia més feeling. Ara no
Núñez Feijóo, que tampoc entenc per què està tardant massa, perquè ahir Núñez Feijóo li preguntaven sobre la decisió de Pedro Sánchez i deia... Da igual si se queda que si se va.
És veritat, diré el mateix.
Tant, jo continuo dient que crec que tenen problemes amb el micròfon.
Ha tornat a sortir el del jersei blau?
Soc observadora i he vist dues o tres vegades l'home anant provant el micro. Dic, deuen tenir problemes de so. Això és una cosa que es podria tenir prevista ja.
No tenim un equip de tècnics, José Matoses, per si vols enviar el currículum.
Escolta, tot i que de seguida connectarem, Olma, amb la persona que en sap de tota aquesta trobada de gegants. Mentrestant, ves-nos explicant una mica de què es tractava tot plegat.
Doncs bàsicament això, que ahir Barcelona va ser la capital gegantera de tot el món i vam trobar colles geganteres a diferents parts del territori, Catalunya, com dèiem també Aragó, que es va estrenar a la Jana, la primera geganta aranesa, i va haver-hi moltíssima gent, moltíssima participació, i va ser una diada, una trobada molt marcada per tenir el d'ull posat al cel, perquè doncs, tot el dia hi havia previsions de pluges, algunes colles, doncs, pel que tinc entès, es van fer enrere a l'últim moment per por a que plogués... Clar, hem de tenir en compte que són gegants, vull dir, que la pluja no els hi va gaire bé en aquest cas. Uh-huh. Llavors va ser una diada, una trobada on tothom estava molt pendent del cel, però més enllà d'estar pendent del cel i de gaudir de la cultura i de la tradició popular, també estàvem tots molt pendents i en parlàvem la setmana passada en aquest programa de què passava amb els gegants del Pi, amb en Mustafa i l'Elisenda, perquè justament fa una setmana, el dissabte passat, a Girona, van patir un accident, va fer molt vent i un cop de vent molt fort els va tombar a terra. Llavors van haver de passar per l'ITV dels gegants, van haver de passar a revisió. A Solsona, en un taller, els van reparar, però clar, tenien molt poc temps, tenien poca estona. Joan, crec que... Sí,
ara sí. Ara. Apareix Alberto Núñez Feijóo, es posa davant del faristol, fotografies, és a punt de parlar al cap de l'oposició espanyol, i de seguida l'escoltem quan els fotògrafs es posin a lloc després d'aquestes primeres fotografies. O sigui, uns segons i comença a parlar Alberto Núñez Feijóo valorant el que ha passat avui amb Pedro Sánchez, que és que es queda al govern. Núñez Feijóo preparat davant del faristol.
Està esperant.
Està esperant que faci tothom a lloc. Ahora.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a comenzar dirigiéndome a los españoles. Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad, aunque como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en su resistencia, y lo mantengo. Hoy el presidente del gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario.
Més enllà d'això, ens ho explicaran els nostres companys a l'Estel Migdia, tota aquesta compareixença d'Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició, que ha remarcat que hi ha una Espanya indignada a la que li han pres el pèl i que ell no participa d'aquesta manera d'entendre la política. Diu que tot el que hem viscut és l'epíleg d'un passat que superarem. Diu que allà ell, referint-se al president del govern espanyol, s'hi ha fet el ridícul, però que Espanya no té un president a l'altura dels seus ciutadans. Molt dur en aquesta compareixença. Alberto Núñez Feijóo diu que també ha estat una setmana més de diversos anys de vergonya, una legislatura de retrocessos en igualtat i en llibertat, i que també s'han comès cessions a les minories independentistes. Aquestes han estat les primeres paraules d'Alberto Núñez Feijóo valorant aquesta compareixença d'avui a les 11 del matí de Pedro Sánchez, on ha dit que es quedava finalment com a cap de l'executiu. Posa'm en girocleta. I ara sí, Giro, va.
Ara sí que sí, temps per la cultura, ja ha parlat que havia de parlar, ja n'hi ha prou, que aquí sempre es fa esperar la cultura, tot pel final, i els gegants tenen pressa. Així ara, que, com dèiem, ahir a Barcelona es va celebrar la trobada nacional de gegants, una trobada que va ser impressionant, i va haver-hi moltíssima gent, gegants de tot arreu, de moltes parts del territori, 230 colles hi van participar, 600 gegants es van poder veure desfilar per la capital catalana. Va ser tot un èxit, va ser una jornada molt marcada pel temps, per a veure si plovia o no plovia, un temps que doncs, va permetre que se celebrés amb prou normalitat, cap al final sí que van caure 4 gotes, però bé, o sigui, certa normalitat, i també molt marcada per què passava amb els gegants del Pi, perquè, com recordàvem, doncs, la setmana passada havien patit un accident a Girona, un cop de vent els havia fet tombar a terra, han passat aquesta setmana doncs, el taller de reparació de Solsona, i fins a l'últim moment podríem dir que érem dubte per aquesta Champions dels gegants, a veure si us podien veure, si no, perquè són doncs, dues figures molt importants. Finalment sí, per tant ho celebrem, i avui a aquesta hora que podem saludar, ara sí que sí, a Nico Alonso, que és el cap de colla dels gegants del Pi i també és tècnic de cultura popular a l'Institut de Cultura de Barcelona. Nico, molt bona tarda.
Bona tarda.
Perdó per l'espera que ha sigut... ara comencem, ara no, però ja saps que a vegades no, l'actualitat mana. I la nostra actualitat, la de la cultura popular, m'agradaria saber com esteu ara que ha passat un dia després d'aquesta ressaca emocional de la trobada nacional dels gegants. Com esteu?
Bé, bueno, com dius, ressaca emocional a tope, bueno, incrèduls també, perquè qualsevol ens diu divendres amb el temps que havia de fer ahir que ens acabaríem salvant i, bueno, un miracle gairebé que ahir es pogués celebrar aquesta magna trobada, que de fet hi havia colles que no hi vam acabar participant per la mala previsió de pluja i el que fos, però finalment vam aconseguir dur-la a terme i tenir aquesta imatge espectacular de tots els gegants i totes les colles junts a Lluís Companys.
I més enllà també de la pluja que va permetre doncs, que se celebrés la jornada. Clar, vosaltres, des de Gegants del Pi, des de la colla gegantera, no sé, suposo que vau patir molt la setmana passada, no? Perquè els teníeu al taller reparant-vos, no sé si teníeu, si les teníeu totes que poguessin sí. participar-hi.
Sí, sí, va ser un fet, evidentment, inesperat. Aquestes coses no les pots preveure. Dissabte els gegants van caure a terra a Girona per un cop de vent, allò no feia vent i de sobte es va girar i els gegants no els vam poder parar. I parlant, bueno, els vam enviar directament al taller i la restauradora, en aquest cas, la Cessa Casserres, sí que ens va dir que ella creia que era solucionable, tot i que bueno, ells tenen experiència en això, nosaltres no, i la cara de la geganta, per exemple, va quedar aixafada, molt malmesa, i les mans també estaven molt malament. Però vaja, ells són professionals i ens van dir que creien que es podia salvar. Nosaltres hem intentat tot moment no fotre'ls pressió, no? Que si quedés bé, que el primer més important era que quedés bé. I mira, també un altre miracle d'aquests 600 anys, que els gegants del Pi van poder estar ahir en perfectes condicions a la trobada nacional de gegants.
Nico, bona tarda. Jo et voldria preguntar, per molt que... A tu segurament et sembli una pregunta de perogrullo, però normalment la gent que no hi som avesats ens agradarà saber-ho, això. Perquè s'ha parlat molt de la pluja i dels gegants, que no es veiessin afectats per aquesta pluja i que no malmetessin els gegants. Per què un gegant ben bé d'aquest està fet?
Bueno, els més antics estan fets de fusta o guix. Per exemple, els gegants originals del Pi estan fets de... són peces massisses de fusta, i això fa que se'n vagin als 100 quilos. Però les còpies, que es van fer als anys 80, ja estan fetes de cartró pedra, que és un element també tradicional, que fan més de 200 anys que es fan gegants amb cartró pedra, però que fa que siguin molt més lleugers. En canvi, els gegants dels 90-2000 cap aquí, ja n'hi ha molts que estan fets en fibra de vidre. Com un vaixell, diguéssim, o com un... que és un element que amb el motllo i tot plegat es pot modelar i pot quedar bé, i fa que si es mullen, de fet, no passaria res.
Val.
Perquè és un material plàstic que no passaria res. El tema sí que, evidentment, les pintures, les joies, els que porten cabell natural i els vestits, doncs això sí que es fa més malbé amb la pluja.
Val.
Però això, els més moderns de fibra de vidre, també n'hi ha molts de cartró-pedra, i per dins, bueno, l'estructura és de fusta, o bé n'hi ha alguns que tenen estructura d'alumini.
Clar, jo, Nico, la imatge d'ahir sí que alguns gegants, sobretot els que eren com molt més petits, era una imatge que la persona que tenia al costat, diguem-ne que doncs, subjectava un paraigües i així no es mullaven, però clar, els gegants que fan 2 metres, dubto que hi hagi ni un paraigües tan gros ni tampoc que tinguin cap capelina com a gegants. Però bé, en aquest cas, ahir sí
bueno,
que...
Hi ha moltes colles que sí que tenen els plàstics, i ahir hi va un moment en què es van veure tots els plàstics posats, excepte... algunes colles que bueno, intentem no fer-los servir, com el cas dels del Pi o els de la ciutat, que són peces històriques i que algú comparava i deia com si la Mona Lisa la tapessis amb una funda de plàstic. No, el gegant ha de lluir-se i després ja l'arreglarem si li passa alguna cosa.
Abans, Nico, en Joan, ara ho deia, no? Per les persones que no estem molt avesades en el món dels gegants, doncs ens podem preguntar, per exemple, de què està fet un gegant. Els que no estem molt avesats, que ho veiem des de fora, és com que veus totes les coses bones d'una, per exemple, com ahir, d'una jornada nacional de gegants, una imatge molt bonica que ens deixa. Però a mi m'agradaria saber-ho com ho vius tu des de dintre, perquè suposo que ja fa anys que estàs en el món dels gegants. Per tu, què és ser geganter i què t'implica?
Bueno, és una... Bueno, anava a dir un hobby, però tampoc és que sigui un hobby. És una passió molt, molt gratificant, no? Perquè al final els gegants, això són les figures, i les figures són molt importants, i és com el nostre tòtem de la comunitat, del barri, de l'escola, de la població. Però també el moviment que hi ha al voltant d'intercanvis entre les colles, de dins de les pròpies colles. L'altre dia l'explicava amb uns companys. Bueno, tinc un grup d'amics que si no estigués aquí dins seria gairebé impensable o impossible que el tingués. Amb gent de 70 anys i gent de 18 anys, jo en tinc 30, amb la qual cosa... persones amb les quals hi acabes fent la vida i acabes fent la meva parella també és d'aquest món, bueno, vull dir, és tot un, tot una forma de viure i de, i de, i de, bueno, de participar de la teva comunitat, de la teva cultura i del teu barri, en aquest cas, o ciutat. I molt gratificant, sobretot quan surts al carrer amb els gegants, aquí a Barcelona, a la Rambla, per la Mercè, és, bueno, és brutal veure tota la canalla, com, com ens esperen, com ens miren, i vaja, això ja, ja ho paga tot.
Una passió, una passió. Escolta, jo tinc una pregunta, i és que abans has dit que, quan parlaves del que estaven fet els gegants i després has parlat de la roba i els complements, has dit sí. Cabell natural? És a dir, sí, n'hi ha donants de cabell per gegants o com es fa
sí,
això?
Sí, els més antics porten perruca normalment.
Sí.
Perquè, bueno, tradicionalment, de fet, hi ha hagut històricament perruquers dedicats a pentinar els gegants, i ara encara els gegants de la ciutat tenen els seus propis perruquers, els gegants del Pi també passen per la perruqueria habitualment.
Com?
No, no, un moment. Parem màquines,
Clar. Això és titular, eh? Els gegants de la ciutat tenen perruquers. La gran pregunta és, cobren tarifa normal?
Són 15 euros,
no? No, cobren més, perquè hi ha molt més que mentirà.
No, i un moment, no, i la perruqueria on és? O sigui, té mida gegants, els hi renten el cap amb un rentador enorme?
A les afores,
de fet, hi ha poblacions que els perruquers ho fan gratuïtament, que... per ells és tot un honor, i fins i tot generacions de perruquers que pentinen els gegants des de fa dècades.
Boníssim.
Jo vull venir.
En el cas dels de la ciutat o els del Pi, es fan perruquers d'aquí del centre de la ciutat, perruquers que encara, bueno, no sé, des de pastisseries que es dediquen a fer perruques fins a bueno, persones de confiança que ja fa anys que pentinen els gegants, i llavors un parell de cops l'any els pentinen.
Un parell de
cops... I, bueno, hi ha de tot. Ja des del qui es puja a l'escala o fa des d'un balconet i es passa la tarda allà pentinant els gegants, fins aquí, bueno, algunes colles que desmunten el cap del gegant i el porten a la perruqueria. Hi ha fotos molt curioses d'això, de gegants amb el cap a dins de la perruqueria pentinant.
Boníssim.
Nico, necessitem saber, en aquest cas, gegants del Pi, i quan serà la propera sessió de perruqueria que tindran.
Bueno, precisament de la caiguda, la geganta va quedar força despentinada i dissabte hi va haver una sessió intensiva de pentinat de la geganta per, bueno, perquè quedés bé per diumenge.
Però escolta, per tant, a part de que ens ha agradat molt el tema de perruqueria per gegants, cabell natural, eh?
Bueno, sí, són comptats els gegants que tenen cabell natural. Normalment són els més antics, els més històrics. Clar, això al final, les perruques són molt cares, és un tema també de manteniment, i els gegants moderns, la gran majoria de gegants que hi havia ahir, tots tenen cabells de cartró, que formen part de l'escultura. I per tant, no... Però bueno, de fet, hi ha històricament notes de premsa del segle XVII, XVIII, XIX, de com aniria pentinant a la geganta, perquè marcava la moda d'aquell any.
Ui.
I la gent l'esperava per Corpus, que era quan sortien els gegants, per veure com aniria.
Com Jennifer Aniston.
A Barcelona es va emprenyar un perruquer perquè els gegants li van retallar la barba.
Mare de Déu.
Ai, la barba, clar.
Ah, clar, i no tenia feina després el barber.
Li van treure la barba i tenia menys feina, llavors curaria menys.
Clar.
I hi ha cartes del barber queixant-se de que
carta al director.
M'encanta això. Nico, escolta una cosa. Això s'ha fet al Passeig Lluís Companys aquest any per celebrar...
600 anys de gegants.
Els 600 anys dels gegants a Catalunya. Això es preveu que a partir d'ara es faci cada any o no?
No.
Quanta feina
hem tingut, no?
Home, mentre que porten el gegant fins a un balcó i el pentinen, passa d'un any a un altre, eh? Necessiten repòs.
No, això ja fins als 700, no. Bueno, però fora bromes. No, en el cas, la gràcia d'això era que era totalment excepcional, també, tant l'Agrupació de Catalunya com la Coordinadora de Barcelona de Colles, com les colles que hi van participar, la gràcia era que era un fet històric, únic, I jo diria que irrepetible, almenys a mitjà termini, i no sé si dir-te bastant llarg.
Doncs...
No havia passat des de feia dècades una cosa així, i triarem a tornar-ho a veure.
Doncs almenys, Nico, hem pogut gaudir d'aquesta imatge, d'aquesta jornada, aquest diumenge, amb una Barcelona plena de gegants, que és molt bonica de veure. Moltíssimes gràcies, Nico Alonso, per estar amb nosaltres a aquesta hora de caravana. Nosaltres ens hem quedat, ja t'ho dic, amb la perruqueria de gegants, i queda aquí. Ja parlarem, perquè algun dia vindrem a veure en un balcó com pentinen els gegants, i posarem la moda dels pentinats, la que portarà la següent temporada. Nico Alonso, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, Nico, que vagi bé. Nosaltres que ho anem deixant aquí, va. Escolta, amb titular que ara ens explicarà Xavi Toscano a l'Estel migdia, però Feijóo va dur, Ha acusat a Sánchez d'usar el rei. Això sí, descarta la moció de censura.
Uau, uau.
Jo tinc un altre titular, que també cal destacar. El Mundo Today.
Ai.
Xavi Hernández denuncia a Pedro Sánchez por plagio.
Sí, 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 sí. Exacte.
És boníssim, aquest.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mundo Today sempre...
A tope.
Pendents. Va, escoltem l'Estel migdia amb el Xavi Toscano al capdavant. Ens posem al dia i després Mercè Raga i tot el seu equip amb la fabricació pròpia. Nosaltres que ho deixem aquí. Tornem demà a les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau.